Les notícies al butlletí de les 10. Ara, Nautilus.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Estau ja preparant-vos per l'eclipsi del dia 12 d'agost? Ja saben que encara falta, però us ho recordam perquè abans de que acabi aquest mes d'abril podreu fer una prova, bé, podreu fer una prova, comprovar si l'eclipsi es podrà veure des de ca vostra, per exemple. Els dies 29 i 30, apuntau, el Sol ocupa gairebé sa mateixa posició i sa mateixa altura que tindrà el 12 d'agost. Així que un d'aquests dies, el 29 o el 30, a l'hora de sa posta de sol, entre les 8:25 o 8:28, segons Silla, podreu comprovar per on se'n va el Sol i fer-vos una idea molt aproximada de com serà el 12 d'agost. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Comencem el Nautilus amb Pablo Morganti, el control tècnic, el que aquí anomenam la sala de màquines. Avui tenim fongs, zones gravitacionals i ximpancers, tres temes molt diferents. I per aquest ordre, de fongs m'ho parlarà el biòleg, el micòleg, Joan Carles Salom. Sabeu que encara trobam fongs nous en certa freqüència a Balears? O sigui, tenim unes 2.000 espècies i pujant. I després parlaran dones gravitacionals amb sa nova copresidenta del grup de treball Dones Contínues de la Col·laboració Científica LIGO, Nornella Giuliana Piccini, del grup Gravity de la UIP, i copresidenta amb en David Keitel, del mateix grup, del grup de la investigadora Alicia Sintes. O sigui, la UIP segueix en el capdavant de la investigació mundial en ones gravitacionals. I avui Nornella us explicarà què són exactament les ones que anomenam contínues. I avui també us volem presentar en CC, un ximpancé al que li falta un ull, que viu al centre de rescat de Chimpunga, del Congo, i que fa unes setmanes us vàrem dir que havíem apadrinat des del Nautilus. I d'aquesta nit, la coordinadora de programes de l'Institut Jane Goodall, na Marisa Marinyan, us parlarà d'ell, d'en CC. I acabarem amb un parell de dades sobre l'eclipsi, amb les declaracions de l'astrofísica Montse Villar al canal de YouTube del CSIC Divulga, que ja sabeu que es recomanam en certa freqüència. I aquest és el sumari i m'on anam a conèixer millor els fongs de Balears.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatura. Dissabte a les 9 del vespre.
Els fongs conformen un dels grups d'organismes més diversos i potser menys coneguts del planeta. I encara avui segueixen apareixent espècies noves o registres inesperats fins i tot a llocs molt estudiats. A Balears, investigadors i aficionats amplien constantment el catàleg d'espècies, que ja supera les 2.000. Una de les troballes més recents és la primera cita a l'arxipèlag d'un fong que es diu Coprinopsis kimurae, un petit fong que va aparèixer en un lloc prou inesperat. Per parlar d'aquest descobriment, però també d'altres troballes interessants i de tot allò que mos queda encara per conèixer del món dels fongs, anem a saludar un biòleg que segur que molts coneixeu. És el micòleg Joan Carles Salom. Molt bona nit, benvingut al Nautilus.
Bona nit, com està en Cat?
Bé, anem primer a la cita de Coprinopsis kimurae. Què mos pots explicar d'aquesta espècie i de com es va trobar?
Bé, aquesta espècie, el Coprinopsis kimurae, se va trobar... Bé, la varen publicar l'any passat, sí. L'any 2025, i se va trobar damunt uns cadells de corda, a una antiga fàbrica de fruits de la Inca, i eren familiar d'en Pet Siquier, que és altre, bueno, que també és que va escriure l'article amb altra gent, i aquesta gent, aquest cateix de corda, estaven bruts, les varen netejar, i les varen humificar. I sabeu que devia haver espores d'aquesta espècie, i quan se va humitir, quan se varen, va sentir humit el substrat, varen començar a fructificar i varen formar aquest un bolet que aquesta gent no va saber el que era, però se varen posar en contacte amb en Pet Siquier. Sí. I en Pet Siquier va anar i va recollir material, el va incubar a casa seva, en cambra humida, bé, humitejant periòdicament el substrat, aquest deia de corda, i li varen anar sortint els carpòfors, els casos fructífers, els bolets, i a partir d'aquí va fer la microscopia, va començar a comparar-lo amb espècies afins, i en el final, en la microscopia i després en la biologia molecular, ja que se varen fer seqüències del seu ADN, va resultar que era aquesta espècie, Scoprinopsis quimurae. I això ho varen trobar interessant i ho varen publicar, ja que és una espècie que sol sortir en aquests ambients antròpics, damunt les torres d'Espart i damunt altres estris així, però més quotidiana, no? Antròpics.
Bé, en aquest cas, com dius, va utilitzar també anàlisi d'ADN. Fins a quin punt l'ADN ha canviat la micologia en els darrers anys?
Bé, el que és la biologia molecular ha canviat la sistemàtica de tots els grups d'organismes i dins el món de la micologia ha estat un canvi radical. Espècies que, o gèneres, millor dit, que ens pensaven que tenien un origen monofilètic, després se donen compte que no, que és polifilètic, i un gènere que contenia un parell d'espècies, no, aquest gènere s'ha ascendit amb molts altres gèneres, no? I avui en dia és una eina fonamental per poder classificar aquest tipus d'organismes.
Bé, aquest fong és una novetat per Balears, però a les Illes també heu descobert, més o menys recentment, espècies noves per a la ciència, com foliotina mediterrània. Què implica trobar i descriure una espècie nova de fong a les Illes?
Bé, jo, fins ara, no em jo som coautor de 10 espècies noves per a la ciència. Sí? La foliotina mediterrània que me contes la varen descobrir també amb en Pet Siquier l'any 2017, i era una foliotina, bé, és un tipus de fong que fa bolet, no?, petit, i té com un anellet, les làmines de color marró, i ens vàrem pensar primer que era una foliotina vexans. I després ens vàrem donar compte que la foliotina vexans tenia una distribució molt àmplia en tota Europa, però realment les foliotines que sortien a Mallorca, en la biologia molecular, ens vàrem sortir que eren una espècie nova, foliotina mediterrània. I llavors també varen trobar característiques microscòpiques diferents, no?, en aquesta espècie de distribució més àmplia. Una vegada nosaltres varen fer aquesta troballa, s'ha demostrat que totes les foliotines d'aquest tipus que estan creixent tant en el litoral de la península Ibèrica que Levantí i tota Itàlia, Grècia, bé, i fins i tot a Xipre, és aquesta espècie. O sigui que la foliotina mediterrània se distribueix per tot el Mediterrani. És un nom ben donat, foliotina mediterrània.
Sí. Bé, mos dius que has participat en la descoberta de 10 espècies noves. No sé si són moltes. Això posa les Illes en el mapa de la micologia mundial, d'alguna manera.
Sí, les Illes Balears estan en el Mediterrani i pel que t'he comentat abans, la biologia molecular ens està mostrant que són punts calents, hotspots, punt calent de biodiversitat, no? I aquest tipus d'ambients més illencs dins la Mediterrània, no només aquí Balears, sinó també a Malta, és un altre exemple, Sicília, etc. Estan trobant moltes espècies que se creuen que eren espècies d'ampla distribució en tota Europa. De fet, se classificaven a tota Europa igualment, però després en el Mediterrani ens estan donant compte que no, que són espècies que completament noves, i això un mort de mostra la biologia molecular. I després se van cercant més coses i trobant també característiques microscòpiques i inclús càlcules macroscòpiques que diferencien aquestes espècies d'aquestes altres, no?
Bé, moltes d'aquestes espècies passen desapercebudes perquè són molt petites o específiques d'un hàbitat molt particular. Quantes espècies de fongs coneixem a Ses Balears segons sa darrera actualització?
La darrera actualització que tenim, bueno, nosaltres l'any 2013 amb en Pat Siquier vàrem actualitzar, bueno, vàrem publicar el catàleg de fongs i mixomicets de les Illes Balears, on recopilaven totes les espècies de fongs citades des de l'any 1812 fins a l'any 2012, o sigui, 200 anys de catalogació d'espècies. Va ser un treball ingent, un treball molt dur, que bàsicament el motor d'aquest treball va ser en Pat Siquier, jo també me va dur bastanta feina, però finalment varen tenir la sort de publicar-lo l'any 2013, i en aquell moment el conjunt de fongs i mixomicets era de 1894. Recentment hem fet una actualització d'aquest catàleg de l'any 2024,
sí.
I te puc dir que l'any 2025 ja tenim el conjunt d'espècies de funga, que serien de fongs i mixomicets, és de 2.468. Per tant, amb aquest de 2012-2025 s'han descrit o s'han trobat 574 tàxons nous de fongs i mixomicetes i Illes Balears.
2.468 en total, em semblen moltíssims. I tot això...
2.468 a l'any 2025, però ja t'estic dient que en tenim a la recàmera i per estudiar...
Es que hi ha que sumar.
Un parell més. O sigui que se pot dir que sempre que anem en el camp o fent qualque campanya o fent qualque sortida, trobam qualque espècie nova no citada de Balears, espècie no citada de Balears, perquè tenen en compte que estan estudiant o estan catalogant tot un regne, el regne fungi. No és...
Clar.
Per tant, és un regne. I últimament també un altre micòleg, en Àngel Pintos, està fent molt d'estudis damunt fongs endòfits i damunt fongs apròfits que creixen damunt fuir, damunt branquetes, inclús fongs marins. Ara, fa dos dies m'ho va dir que havia trobat dels sediments de la platja d'Estrenc un fong marí, que li havia crescut a les plaques de Petri, que ara l'està estudiant també. I bé, i clar, estem estudiant tots els ambients i dins tots els ambients estan trobant noves cites o espècies noves. Bé, anem fent això.
Bé, això vol dir que, a part de que el vostre treball és molt fascinant, perquè clar, si trobes coses noves contínuament, això ho fa molt interessant, però a més això vol dir que encara coneixem només una petita part de la diversitat real.
Sí, anant en aquest ritme, no, jo crec que el catàleg podrà arribar fàcilment a les 3.000 espècies.
Quan pensam en fongs, solem imaginar bolets o fins i tot només pebrassos, esclata-sangs, crec que li deies, els mallorquins. Quin percentatge de la diversitat de fongs realment veiem quan anem al bosc?
Bé, això segons com vulguis. Si ja fas una lupa i te tires en terra la fueca, pues pot començar a veure coses molt petites que degraden fueraca de pi, per exemple, fueraca d'eugina, no? Després t'aixeques un poc més a l'aire i ja pots veure el fong que fan bolets. Damunt la malsa, per exemple, ara últimament també estan trobant o estem estudiant els fongs virioparàsits, els fongs que parasiten les molses, que formen uns dits, uns apotècies, no? De gènere Lamprospora i Octospora, i també són molt interessants, i el que s'està demostrant, els que estudien aquests fongs, és que hi ha una especialització tan grossa que poden trobar inclús un tipus de molsa que només és parasitada per un tipus de fong. O sigui, que hi ha una relació molt, molt, molt estreta amb el parasitisme.
Molts tipus
diferents,
sí.
Seguint, pots aixecar la vista cap a l'aire, mirar els arbres i començar a veure fongs corticícoles que estan creixent o parasitant damunt el tronc dels arbres, i bé, i pots, en tot l'estrat vegetal dels ecosistemes pot trobar fongs, clar.
I com us dius, és molt interessant això de l'especialització. Us has parlat també de fongs marins. Seria un grup de fongs encara poc estudiats, els fongs marins?
Molt poc estudiat. Fins ara, els fongs queratinòfils, o sigui, els fongs aquests que degraden, bueno, per mort de... que degraden pèls o degraden, no? Se posaven trampes en crins de cavall i se trobaven i s'estudiaven, no? Però també ara s'estan donant compte que tant serena com esponges que poden sortir per mort de restes de temporal, pues poden trobar fongs a damunt, si se fan cultius, i se troben aquest tipus de fongs. Un fong molt, molt comú que, si has oportunitat de veure, ja fa els rizomes que estan morts en descomposició de Montserena de les platges, i ja podreu trobar Salvatia Posidonà, eh? Un fong que fa un tipus de fructificació que són com unes pústules negroses i que se troben damunt d'aquests rizomes de Posidònia. Les podreu veure perfectament, perquè sempre solen estar colonitzant.
Es pot veure sense necessitar ni lupa, ni microscopi, ni res?
No. Si vas amb una lupa millor, perquè ho veuràs més augmentat, sí. Però a simple vista se poden veure. Són unes pústules negroses que creixen damunt els rizomes de Posidònia que estan en descomposició, que estan damunt la plaia.
Em pareix molt interessant, ho buscaré. I bé, perquè els fongs són importants per als ecosistemes, quina funció fan?
Bueno, els fongs són molt importants. En teoria tenen tres tipus de tres categories ecològiques. La primera, l'aprofitisme, o sigui, són s'apròfits, moltes espècies el que fan és degradar la fullaraca i la transformen en humus per les plantes i recirculació de nutrients. Llavors hi ha simbionts, és que produeixen micorrisses amb arbres, i, bueno, amb arbres, amb vegetals, tant ectomicorrisses com endomicorrisses, i són fonamentals perquè se produeix una simbiosi a on el fong li dona nutrients a l'arbre perquè pugui créixer i l'arbre li sol donar sucres en el fons perquè pugui fer l'arbre fructífer. Amb aquest tipus de simbiosis que varen començar amb els líquens i tots els altres organismes passa quan la vida va poder colonitzar de l'aigua a la terra, no? I després hi ha els fongs paràsits, que són aquest fong que mos produeixen malalties, que hi ha des del peu d'atleta que mos poden produir malalties en els peus, o a les ungles dels peus, no? Això, fins als fongs paràsits que el que fan és... que poden arribar a ser una plaga si les condicions dels ecosistemes no són les més favorables. Però realment fan funcions importants, que és matar o llevar del mic, diguem, individus més vells, perquè els ecosistemes es puguin regenerar i puguin sorgir altres individus joves i més vigorosos, no? I això, bàsicament, o sigui que principalment són molt importants per la recirculació de nutrients i també per tots aquestes funcions de simbiosis i de parasitisme que produeixen, no? En els ecosistemes. Per renovar ecosistemes i perquè no siguin ecosistemes vells, sinó que també fan la seva funció de neteja i de recirculació de nutrients.
Està clar, sempre és bo recordar-ho, però que tenen aquestes funcions. Ho deixam aquí avui. Joan Carles Salom, micòleg, mil gràcies per embarcar-te al Nautilus i per parlar-nos d'aquest món tan divers i tan interessant. Molt bona nit.
Molt bona nit, ha estat un plaer xerrar amb tots vosaltres. Salut, eh?
Per restaurar l'estabilitat del globus hem de recuperar la seva biodiversitat, és a dir, la riquesa mateixa que hem eliminat de nosaltres. Hem de tornar al món la seva condició salvatge. Del llibre Una vida al nostre planeta, de David Attenborough.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... investigació.
IB3 dona una mà a la Fundació Downey Més. La Fundació Downey Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downeymes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Downey Més.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Avui tornem a parlar d'ones gravitacionals, que ja sabeu que el grup d'investigació Gravity de la UIP ha tingut un paper molt destacat des del mateix moment que tots varen començar a saber què eren aquestes ones i que varen trobar ses primeres. I d'avui us presentarà Massanova, copresidenta del grup de treball d'ones contínues de la col·laboració científica LIGO, que és un dels quatre grups de treball que al món es dediquen principalment a l'observació d'ones gravitacionals. Ara mateix, a més, i per primera vegada, els dos copresidents d'aquest grup LIGO provenen de la mateixa institució. Bé, saludam ja la investigadora Ramón y Cajal en el grup Gravity, Ornella Giuliana Piccini. Muy buenas noches, Ornella. Bienvenida al Nautilus.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Bueno, con el programa LIGO en 2015 pudieron detectarse por primera vez unas ondas que hasta entonces eran teóricas, pero creo que siempre es bueno que recordemos a los oyentes las ondas gravitacionales. ¿Cómo se las explicarías a alguien sin formación científica?
Vale, bueno, las ondas gravitacionales uno se las puede imaginar como vibraciones del espacio-tiempo, que bueno, decir eso es decir todo y nada, pero uno se puede imaginar como cuando lanzamos una piedra en un lago, una superficie de agua que está tranquila y de repente hay como algo que interrumpe esa tranquilidad y se van formando como onditas sobre la superficie del lago, en este caso, o cualquier pedazo de agua donde tiremos esa piedra.
Vale. Bueno, desde 2015, como he dicho ya hemos detectado ondas gravitacionales de diverso origen y parece que ahora el reto son las ondas continuas. ¿Qué diferencia hay entre las ondas que ya hemos detectado y estas ondas continuas?
Bueno, la diferencia principal es la duración de la señal, porque lo que hemos detectado hasta ahora fueron señales muy cortitas, fracciones de segundos, y generalmente emitidas por un choque, un acercamiento de dos objetos muy compactos que se van fusionando. Ahora, la tipología de señales que buscamos nosotros son como una vibración pequeñita pero constante. Y el tema, o sea, que sea constante es también una ayuda, porque nosotros sabemos que la señal está siempre ahí, entonces es una cuestión también de acumular más datos. Yeah. Mientras lo que hemos detectado hasta ahora fueron como episodios puntuales, digamos.
Ajá. ¿Tendrían un origen distinto?
Exactamente, sí. Hay varias teorías. Una de el prototipo más clásico, digamos, sería una estrella de neutrones con un grado de asimetría, o sea, no perfectamente esférica, que rotando es como un faro, o sea, uno se puede imaginar como un faro, ¿no? ¿Sí? Que el faro va emitiendo una luz que parpadea con una frecuencia o un periodo bien estable. Y estas estrellas suelen ser bastante estables también. Nosotros sabemos que son estables y que si tienen una deformación bastante grande en su distribución de masa, pueden emitir una onda gravitacional exactamente como pasa con la luz del faro, que tiene una frecuencia o un periodo bastante firme.
Ajá. ¿Serían más fáciles de detectar entonces que las que pueden proceder, no sé, por ejemplo, de la fusión de dos agujeros negros?
Bueno, fácil, digamos que sí por algunos puntos de vista y no por otros. Ya. Explico, porque para el problema con estas ondas es que son muy débiles. Entonces es como buscar algo muy, muy pequeñito en un espacio enorme. Uh-huh. Entonces, cuando la encontrás, sabes que está ahí y podés seguir la señal y haciendo más medidas, haciendo todo, o sea, más medidas más precisas y entonces entender un poquito mejor lo que está pasando, cosa que no se puede hacer, por ejemplo, con las señales puntuales, porque las señales puntuales están ahí y una vez que las detectaste no podés acumular más información sobre el sistema físico.
Claro.
Mientras en el caso nuestro sabemos que la señal está siempre ahí, entonces podemos como ir afinando nuestras medidas.
Ajá. Bueno, ¿y en qué punto estamos entonces? ¿Ya hay candidatos prometedores a los que estáis señalando?
Vale, sí. Muy interesante esta pregunta. En realidad nosotros casi siempre cuando hacemos unas de estas búsquedas, terminamos teniendo uno o dos poquitos candidatos, digamos una docena, que a veces tenemos que hacer como una investigación extra para entender si efectivamente tienen un origen astrofísica o no. Normalmente la smoking gun, lo que realmente nos da la prueba es analizar más datos de la toma de datos futuras, por ejemplo, porque los detectores están tomando datos por un periodo, después se interrumpen, hacen un upgrade, o sea, se mejoran.
Ajá.
Y después tenemos más datos más sensibles. Entonces, lo que podemos hacer es decir, okay, tenemos estos candidatos y vamos a averiguar si en los nuevos datos que son más sensibles seguimos viendo esta señal o no. Y de momento aún todo lo que hemos encontrado son todos candidatos que no tienen, digamos, lo que en física se llama significatividad, o sea que eso importa bastante importante o bastante evidente como para decir es una señal astrofísica. Pero lo que sí puedo decir es que con los límites que tenemos, porque también cuando no detectamos nada podemos poner límites, ¿no? Y decir, bueno, de momento podemos excluir que las estrellas tengan este tipo de distribución de masa.
Yeah.
Entonces sabemos que de momento todos los datos nos están apuntando a que realmente estas estrellas sean bastante más esféricas de lo que nos esperábamos, que igual es un descubrimiento o es un conocimiento más, digamos.
Ajá. Bueno, ¿y qué podríamos aprender del universo detectando estas ondas continuas?
Bueno, principalmente aquí el tema es que las estrellas en cuestiones son estrellas que son altamente densas y que llegan a tener densidades que son más altas de la fracción. O sea, es como, se imaginan, poner dos soles en un radio, en una esfera con un radio de 5 kilómetros, es una cosa súper densa. Entonces, ¿qué pasa? La física en el interior de esas estrellas es algo que no podemos acceder con laboratorios terrestres, porque las densidades son tan altas que si alguien se pone a crear un laboratorio tratando de llegar a esas densidades, digamos, sería un poquito peligroso. Pero las estrellas no dan acceso a un laboratorio astrofísico que no con condiciones físicas que no podemos reproducir en la Tierra. Entonces, directamente nos daría acceso a todo lo que son los procesos físicos en un régimen de alta densidad, alta gravedad, que son condiciones en las cuales no nos encontramos en la Tierra.
Ajá.
Y realmente no da acceso a todo lo que es lo que podría ser también nueva física, porque teniendo acceso a todo un régimen de densidades, energías que son afuera de lo accesible, digamos, podemos descubrir cosas nuevas y también partículas nuevas, por ejemplo, la materia oscura, que son partículas que se proponen como teóricas para explicar muchas preguntas abiertas que quedan en el universo, como la mismísima formación del universo, la mismísima cantidad de materia que no vemos en el universo, que sí, es muchísima, es como el 80-85% de la materia del universo, nosotros no las conocemos, y esa materia la solemos llamar materia oscura, y entre varias teorías se piensa que parte de eso puede estar también en el interior de las estrellas superdensa, o bueno, hay muchas más teorías también, pero una de esas es esta.
Ah, muy bien, y podrías responderse alguna de estas preguntas, ya veo. ¿Y qué papel juegan otros detectores, además del LIGO, en esta búsqueda?
Bueno, siempre cuando hay más de una medida, esto nos sirve para ser más precisos en general, y en el caso de estas estrellas no daría más información sobre las propiedades físicas de la estrella, como por ejemplo la distribución de su masa, la cantidad de ondas gravitacionales que puede emitir, y entonces como que uno va mejorando sus medidas.
Ajá. Bueno, y suponemos que los detectores mejoran cada día y que cada día son más sensibles. ¿Hay otras señales que creamos que existen pero aún no es probable que podamos detectar con los detectores actuales?
Bueno, hay varias. Por ejemplo, cuando en la explosión de una estrella muy masiva, también eso puede generar una señal gravitacional que nosotros la categorizamos como burst, como un señal también transiente, pero que dura muy poco, pero es muy potente. O también, por ejemplo, podemos detectar el ruido de fondo del universo mismo, o ajá, que llamamos como el fondo estocástico, que este fondo estocástico puede tener varios orígenes, puede ser astrofísico, como la suma de todos los señales gravitacionales que fueron emitidos hasta ahora, o un origen cosmológico, y cuando hablamos de origen cosmológico hablamos directamente de lo que se generó durante el Big Bang y durante la creación misma del universo.
Ya. Bueno, la búsqueda de ondas continuas suponemos que implica analizar enormes cantidades de datos durante largos periodos. ¿Podríamos tener una señal sospechosa y no descubrirla en semanas o en meses, quizás, o no funciona así?
Correcto. No, es correcta esta observación, porque realmente lo que nosotros hacemos, no analizamos los datos a diario, pero para esta tipología de búsqueda hay que esperar que se termine la toma de datos. Entonces, cada trozo de observación, que suele ser de años, ponele, cuando se acaba el año de observación, nosotros ahí podemos recién empezar a analizar los datos. De hecho, ahora estamos en este momento.
Ajá. Bueno, ¿qué implica el cargo de copresidenta del LIGO en el día a día? ¿Qué implica para los dos presidentes, además, que sois dos, David Keitel y tú?
Sí, bueno, realmente en este momento es un momento muy, muy dinámico, porque estamos sacando muchos proyectos, acabando, bueno, estos análisis que te comentaba, pero sí, al mismo tiempo la colaboración misma está en una fase de transición, porque se está, digamos, está creando algo un poquito más grande a nivel internacional, que se llama la International Gravitational Wave Network, que es como un network de una red de detectores y de gente que trabaja en estos temas de ondas gravitacionales, y digamos a nivel organizativo toda la colaboración está transicionando en eso. O sea, no va a existir más la colaboración LIGO Virgo Cagra, pero estamos yendo en una dirección donde se crea este esta macro colaboración que se llama IGWIN, por cierto, y eso implica también hacer muchas reuniones de coordinación también para escuchar, ¿no?, lo que son las opiniones del resto de los miembros, porque claro, cada cambiamiento en general de una organización puede llevar preocupaciones o generar que la gente esté contenta o menos, digamos.
Claro, es importante tener el equipo contento, eso está claro, ¿no?
Exactamente, sí.
Por cierto, dices LIGO, yo siempre digo LIGO, no sé si es correcto, lo digo mal.
Bueno, en inglés sería LIGO, pero claro. Sí, yo me acostumbré a decirlo en inglés, pero
vale,
LIGO no
LIGO,
estamos, pues, o sea, sería en español. Está
ya,
bien.
Lo tendré en cuenta para la próxima vez. Bueno, lo dejaremos aquí. Ornella Giuliana Piccini, enhorabuena, por cierto, nueva copresidenta del LIGO o del LIGO. Y mil gracias por atender al Nautilus. Esperamos nuevos descubrimientos, si nos lo cuentas.
Obviamente sí.
Mil gracias. Buena nit.
Muchas gracias.
Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. L'any 2012, el rover Curiosity de la NASA va aterrar a Mart i des de llavors està estudiant la seva geologia per donar-nos respostes sobre el passat habitable d'aquest planeta. I d'ara, la NASA ha anunciat un nou descobriment que amplia i molt la nostra comprensió de la química marciana. Per primera vegada s'ha dut a terme amb èxit un experiment químic a la superfície d'un altre planeta, i aquest experiment ha revelat una presència de molècules orgàniques molt més complexa i diversa del que s'havia documentat fins ara. L'estudi publicat a la revista Nature Communications detalla la troballa de més d'una vintena de compostos químics a la regió de Glen Torridon, una àrea del cràter Gale, rica en argiles. El cràter Gale, per cert, és un enorme cràter d'impacte que ja saben que té entre 3.500 i 3.800 milions d'anys d'antiguitat, i és on va aterrar el rover Curiosity fa 14 anys, i allí segueix investigant. Bé, els investigadors sostenen que aquestes molècules que ara s'han trobat i que han estat protegides al subsol marcià durant aproximadament 3.500 milions d'anys demostren que Mart té les condicions necessàries per salvaguardar la matèria orgànica enfront de l'intensa radiació i dels processos d'oxidació de la seva superfície. En definitiva, l'anàlisi de mostres al cràter Gale revela una barreja diversa de molècules, incloent precursors similars als de l'ADN, cosa que confirma la capacitat del sol marcià per preservar biosignatures durant milers de milions d'anys. Així que això és un pas molt important per l'astrobiologia i està més prop d'entendre si en el passat Mart podria haver estat habitat. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote us on. Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'Ivetres Ràdio. Fa un parell de setmanes us vàrem avançar que havíem apadrinat un ximpancé del centre de rehabilitació de l'Institut Jane Goodall a Chimponga, al Congo, a la República del Congo. I avui volem que el conegueu millor, a ell i a tot el programa de recuperació d'aquestos primats. I m'ho parlarà la coordinadora de programes de l'Institut Jane Goodall a Espanya, Ana Marisa Marinyán. Buenas noches, Marisa. Bienvenida al Nautilus de B3 Radio.
Buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, primero vamos a conocer a CC. Un chimpancé que es tuerto. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su historia?
Bueno, muchas gracias de verdad por ayudarnos a dar difusión a historias tan increíbles como las del chimpancé CC, que se llama así CC el Valiente. CC, cuando era muy pequeño, sufrió mucho a manos de los cazadores furtivos. En África hay un gran problema de tráfico ilegal. Las madres con crías suelen ser pues el punto más débil de cuando vienen los cazadores furtivos y entran en el bosque, y generalmente entran para cazar, para carne o para quedarse con las crías para tráfico ilegal. En el caso de CC, su madre fue abatida por unos traficantes y claro, todo el grupo fue a defenderlos. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Cada chimpancé que nosotros rescatamos, sabemos que detrás ha habido la pérdida de la vida de por lo menos 10 adultos. Yeah. Chimpancés que se quedan agarrados a su mamá, como haría un bebé humano. Los cazadores furtivos lo que hacen es ya que es ilegal el comercio de carne, lo que hacen es cortar con machetes la carne de estos chimpancés para que luego lo ahumen, lo tuesten, para que no se reconozca de qué carne es, ¿no?
Yeah.
Y en ocasiones, como ocurrió a Cece, que fue a defender a su madre de los cazadores furtivos, se llevó ese machetazo en su ojo. Y eso le provocó pues la pérdida total de ese ojo.
Uh-huh.
Cuando Cece fue rescatado, estaba en muy malas condiciones, tenía un trauma muy grande. Os podéis imaginar los traumas con los que llegan al centro de rescate de Chimpunga del Instituto Yengudal los chimpancés. Ha visto morir a su familia, a sus madres, en condiciones muy traumáticas, y suelen llegar pues en estados muy graves de desnutrición, de a veces pues pérdida de algún miembro, parásitos, etcétera.
Sí.
Por eso cuando llegó a Chimpunga, pues llegó en, aproximadamente tenía 3 añitos y llegó en muy malas condiciones.
Ajá. Bueno, suponemos que todos los chimpancés que llegan al centro tienen historias tristes similares, claro.
Sí, lamentablemente el tráfico ilegal de especies y con estas crías de chimpancé que todavía pues se siguen sacando de África para que vayan a zoos, a circos o gente que incluso lo tiene en su casa, eso todavía ocurre y por desgracia siguen llegando muchos chimpancés. Desde el Instituto de Yengudal, en todas las oficinas se hace una labor muy importante de difusión de este problema y se está consiguiendo mucho, pero aún así nos queda mucho por avanzar.
Claro. Bueno, tenemos que entender que hemos apadrinado a CC, pero que ese apadrinamiento es un símbolo y que el dinero contribuye a todo el programa, ¿no?
Exactamente. Todos los fondos recaudados se destinan pues a la alimentación de los más de 150 chimpancés que hay ahora mismo en Chimpunga, los cuidados veterinarios, el mantenimiento de las instalaciones, pero también es para apoyar proyectos de rescate, rehabilitación y conservación y programas de educación y desarrollo sostenible que también benefician a las comunidades locales, que eso también es algo muy importante. Y es como la doctora Rebeca Atencia, directora del Instituto Yengudal en Congo, siempre lo explica como la pirámide, ¿no? Los 3 puntos que tienes que tocar para que realmente el mensaje llegue y consigamos solucionar este problema.
Ajá. Evidentemente, ayudar a la comunidad local también es muy importante para proteger luego a los chimpancés y que no quieran comérselos, exacto, claro, ¿no?
Todos los trabajadores que hay en el centro de Chimpunga, que son de locales,
¿sí?
Tienen una labor muy importante. Por ejemplo, el de las madres adoptivas que tienen los bebés chimpancés cuando llegan. Como hemos dicho, es muy importante que vienen traumatizados porque han perdido a su madre, es su centro, ¿no? El centro de su mundo es la que les enseña, la que les ayuda. Y estas madres adoptivas del Instituto Yengudal están permanentemente con ellos 24 horas, duermen con ellos, les calman las pesadillas, les ayudan a comer, les ayudan en esa recuperación no solo física, sino también mental.
Claro,
y tienen un papel fundamental, ajá, por ejemplo, en su recuperación.
Lo que dices, no solo una recuperación física, sino también psicológica, mental, claro,
exacto,
eso es muy importante. Bueno, yo diría que el Centro de Rescate y Rehabilitación de Chimpancés es el programa más emblemático del Instituto Jane Goodall, pero hay muchos más. Podríamos hablar de ellos quizás más en profundidad otro día, pero ahora mismo podemos avanzarlos.
Sí, el Instituto Yengudal, por ejemplo, aquí en España trabajamos en África con el Instituto Yengudal en Congo, pero también con el proyecto de investigación, conservación y desarrollo sostenible en Senegal, que es muy importante porque allí se trata de cuidar el hábitat de la especie de chimpancé, que actualmente la subespecie de chimpancé que está más en peligro de extinción, que es el Pantoglodytes verus,
sí,
el chimpancé de occidental, y se hace una labor muy importante de conexión con las comunidades locales, programas de reforestación, mitigación del cambio climático, engloba todo este programa. Y luego un programa muy importante, que era algo clave para la doctora Yengudal. La doctora Yengudal, que nos dejó,
sí,
recientemente, siempre decía que tenía 4 motivos para la esperanza. Uno de ellos es el increíble intelecto humano, igual que hacemos cosas malas, lo podemos emplear para hacer cosas buenas. La resiliencia de la naturaleza, que al final es capaz de recuperarse de todas estas cosas que le hacemos, ¿no? El indomable espíritu humano de que cuando nos proponemos algo, pues vamos a por ello. Pero lo que más esperanza le daba eran los jóvenes, que son el futuro, que son los que pueden hacer las cosas pues mucho mejor de lo que lo hemos estado haciendo nosotros hasta ahora. Y por eso fundó en el año 91 el programa educativo Raíz peces y brotes.
Sí.
Que está presente en más de 70 países. Aquí en España tiene una enorme, más de 200 grupos. En la zona de Cataluña hay una cantidad increíble de grupos que llevan a cabo acciones de protección del medio ambiente, animales y comunidad, todo junto, ¿no? También un poco piramidal. Y este programa es algo clave, por ejemplo, ahora, porque sin educación, la doctora Jane Goodall siempre nos decía que si no conocemos algo, realmente no nos va a preocupar. Y si no nos preocupa, ¿cómo lo vamos a querer proteger, ¿no? Entonces, es la importancia de la educación ambiental. Toda la información de todos los programas que llevamos a cabo y cómo poder ser, por ejemplo, socios de CC, apadrinándole, están en nuestra web, jinegoodall.es.
¿Sí?
Y podéis conocer las increíbles historias de otros chimpancés, como, por ejemplo, Perrin, que es una de las mejores amigas de SS desde que llegaron a Chimpunga.
Ajá, Perrin, Hila, Bunda.
Hila y Bunda.
Sí, y Bunda.
Eso es.
Ajá, muy bien. Bueno, recomendamos esta página del Instituto Jane Goodall para conocer los proyectos, ver vídeos del trabajo en el centro también y conocer a estos chimpancés. Y bueno, la situación del chimpancé, de esta especie de chimpancé, es peligro de extinción.
Sí. Sí, en peligro crítico, concretamente el que está en la zona de Senegal, el Troglodytes verus, que digamos el chimpancé del África Occidental,
¿sí?
Está en peligro crítico. Hay que tener en cuenta que a principios del siglo XX aproximadamente había entre 1 o 2 millones de chimpancés en distintos países africanos, pero ahora mismo estamos hablando de que se quedan menos de 250.000 individuos. Es una barbaridad. Y estamos hablando además de la especie más parecida a nosotros, más cercana.
Sí.
Y que todavía nos puede enseñar mucho sobre nuestra historia evolutiva.
Uh-huh. Bien, pues hay que cuidarla. Además hay que tener en cuenta que no solo la caza furtiva amenaza a esta especie, sino también la pérdida de hábitats y, bueno, hay un montón de problemas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. El cambio climático, sí. La pérdida de hábitat, la deforestación de estos bosques para plantaciones como el aceite de palma, que no es solo, sí, en Indonesia, también está llegando a las zonas de África, es un problema muy grave. Y todo esto, claro, genera más problemas con las comunidades locales, porque al final la gente también sufre estas pérdidas, sufre el cambio climático, el no tener agua, el no tener sitios donde cultivar, y todo esto pues es un problema también social.
Claro, cuidando además una especie las cuidas todas, es así.
Exactamente, eso es.
Bueno, lo dejamos aquí. Marisa Mariñán, coordinadora de programas del Instituto Jane Goodall, muchísimas gracias por el maravilloso trabajo que realizáis y por atender al Nautilus. Volveremos a hablar, esta es vuestra casa.
Muchas gracias a vosotros.
La vida és la unió simbiòtica i cooperativa que permet triomfar als qui s'associen. Lynn Margulis, microbiòloga.
Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Mandatur.
IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Està
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i B3 Ràdio.
No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró. Tan solo quiero
Volem recordar-vos que el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, té algunes ferramentes a les xarxes i a internet per conèixer el seu treball i els seus científics i alguns detalls científics importants. A YouTube, si busqueu CSIC Divulga, trobareu vídeos molt interessants. I avui us animam a conèixer el canal del CSIC Divulga traient unes declaracions d'unes de les seves científiques que us parla del Sol i de l'eclipsi, que ja sabeu com us espera el pròxim mes d'agost. Ella és astrofísica, es diu Montse Villar, del Centre d'Astrobiologia, i que us explica com la ciència havia utilitzat els eclipsis.
Pensemos que el Sol se extiende mucho más de lo que vemos, es más que este disco dorado que vemos. La capa más externa, que se llama corona solar, se extiende millones de kilómetros, pero es muy, muy tenue. La única forma que tenemos de observar y estudiar esa corona solar es tapando el disco del Sol, lo que se produce durante un eclipse total de Sol. En el pasado era la única manera que teníamos para estudiar esa corona solar. Pero sí que es cierto que desde el siglo XX ya contamos con instrumentación que ha sido cada vez más sofisticada, que nos permite simular ese eclipse.
A l'antiguitat, quan ningú no sabia que era un eclipsi, què devia pensar la gent quan veia que el sol de sobte s'apagava?
En la actualidad y desde hace ya bastantes siglos podemos explicar de una manera muy clara cómo se producen los eclipses. Pongámonos en aquellos contextos, aquellas culturas en las que lo que apreciaban era que de repente el sol empezaba a desaparecer, durante unos minutos quedaba oculto por completo y se hacía de noche. Tenía que ser absolutamente terrorífico. Para poder explicarlo, se hacía alusión a leyendas, a mitos. Se pensó, pues, desde un dragón o un monstruo que devoraba al sol, hasta una lucha fratricida entre un hermano y una hermana, que son el sol y la luna, y que tenía como resultado este eclipse. Había distintas leyendas y mitos en distintas culturas.
La Montse Villar ha estat assessora d'un llibre il·lustrat de la sèrie Mentes curioses, curioses mentes, que el CSIC edita en l'editorial Zahori Books. Es titula Eclipsis, quan sa llum desapareix, i està també en català, en gallec i en basc. S'il·lustradora és Noemí Fabrà i sembla fantàstic per inspirar l'interès astronòmic als més joves. Donau una ullada a la pàgina de l'editorial del CSIC, editorial.csic.es, que sempre tenen propostes interessants.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
I aquí acabam avui. Us recordo que han tingut en Pablo Morgantis a sala de màquines i ell i jo mateixa us desitjam molt bona nit, bon cap de setmana i ja sabeu, cuidar el planeta. Avui m'ho anam amb una cançó d'un músic mexicà que es diu Alex Sintek i sa cançó és L'extinción de las especies.
Somos gente que nada es permanente, que el tiempo no perdona las cosas que razonas, pues todo es aparente, tan solo sé consciente, te digo así. Hay mucha brisa por llegar hacia ninguna parte.
traiciona cuando llega.